Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Senyor Carbó, què tal? Felicitats.
Gràcies, gràcies.
Content,
en vida seva.
Molt orgullós de tenir un col·laborador en el programa. Jo gairebé... Jo vaig nomenar un dia subdirector, no sé si se'n recorda vostè d'això.
I tant, ho poso tot arreu, jo.
A tot arreu, doncs el senyor Amadeu Carbó, que està entrevistat aquesta setmana, el dimecres, va sortir una entrevista al periòdico, una plana sencera, i amb afirmacions com les festes populars no paren de créixer. Vostè com a testimoni de la realitat, eh?
Directe. És que és veritat.
Jo li diré senyor, de fet no he parat de dir-li senyor des de que pràcticament fem el programa des de fa 10 anys.
Que és una cosa molt curiosa, això, perquè que la gent no es pensi que ens parlem de vostè i així fora d'antena.
No.
Fora d'antena ens parlem de tu, amb una relació normaleta, d'amistat, pim-pam, però som incapaços de parlar-nos de tu i normalets amb micro i auriculars. Això
doncs,
és curiós.
Imagini's, després d'això, jo ja estic ara, doncs, vaja, no sé si dir-li excel·lentíssim...
O honorable.
Honorable.
O molt,
bé, no?
O moltíssim honorabilíssim.
Vaja, no s'enfili tampoc, eh? Si no, no s'enfili. Comencem una nova edició del Festa Festa. Així és, comencem una nova edició del Festa Festa, la que correspon a aquesta darrera setmana de setembre, que està, doncs, a mitja Catalunya encara en festes, i especialment les capitals importants, Santa Tecla, la Mercè, vol dir que hi ha, doncs, molt de mar. Nosaltres farem un programa com cada setmana, i amb molta gent que hi col·labora i que el fa possible, el Ramon Vinyals, el Josep Maria Francino, el Toni Serés, el Llorenç Aguilar, en Carles Esteve, l'Albert Estengre, l'Amadeu Carbó i qui us parla, Jesús Ventura, per Ràdio Bellpuig, pel canal Vint Ràdio Lèrdula i també des d'aquí, des de l'Espai Montserrat Camps de Sabadell, per la nostra web www.festafesta.net. Aquest programa, que és el 75è de l'era internàutica, i tindrem una mica de tot, no, senyor Carbó?
Sí, de tot i força.
Home, però... recuperem avui dos col·laboradors més, en Josep Maria Francino, que el fem tornar de vacances ja, i després el senyor Llorenç Aguilar, que també el fem tornar de vacances, que ja li toca també. Em sembla que està molt il·lusionat, que li fa molta il·lusió. Tindrem una reposició d'un conte de l'Albert Estengre i tindrem més coses, ja ho veureu, ja ho veureu. Però, és que clar, això és d'aquí un moment.
Però escolti'm, ja per començar... Ens toca la columna.
Així que la promesa columna de la setmana passada, eh?
Sí, senyor.
Al final ja ho veurà, ja ho veurà. Només que l'escolti, veurà que és que m'he moderat una miqueta. Però jo penso que dic el que he de dir, ja està. Però el meu pare em va aconsellar una vegada una cosa i jo intento fer-li cas. Ja veurà, escolti.
Festa, festa.
La columna.
Quan un articulista escriu alguna cosa en calent, hauria de deixar-ho reposar i rellegir-ho uns dies més tard per poder reconsiderar el contingut abans de publicar-ho. Aquest és un consell patern que sempre he recordat i que intento posar en pràctica. I no més difícil, les crítiques, les cròniques i els comentaris dels fets de cultura popular que m'ocupen i em preocupen no m'exigeixen una urgència de publicació i així, prenem-ho amb calma, el tant per cent de bestieses i tonteries dels meus escrits no crec que sigui massa elevat. Una altra cosa seria que forçosament hagués de publicar cada dia un article, com fan alguns professionals. Que difícil seria. Quantes estupideses s'acaben escrivint a les editorials i a les columnes d'opinió. Una altra cosa és un llibre. Publicar un llibre és quelcom que demana un altre plantejament, i més quan aquest ha d'esdevenir un document de consulta i quan saps que allò que publicaràs no ho ha fet mai ningú i que per força esdevindrà un referent en el seu gènere. Una novel·la no és el mateix. Si no la fas bé o bona, doncs no la vendràs, i allà tu i l'editorial que se la juga amb tu. Però un llibre amb esperit documental, aquí cal una gran dosi de rigor i de seriositat. La bibliografia sardanista és malauradament escassa, i en aquest sentit la col·lecció Mos, endegada pel grup d'informadors sardanistes i la revista Som, és una idea excel·lent per tal de crear un fons bibliogràfic i documental necessari. Gràcies a aquesta iniciativa disposem d'obres excel·lents, biografies d'autors, reculls de fons documentals i fins i tot anecdotaris curiosos. Potser en conjunt un crític la consideraria una col·lecció sense una línia editorial sòlida, però, malgrat els alts i baixos, més alts que baixos fins al moment, interessant i, sobretot, majoritàriament necessària. I és en aquest sentit que vull fer referència al llibre Comunicadors i organitzadors de Robert Roquer, publicat recentment per la col·lecció Mos, un llibre que, al meu entendre, no està a l'alçada de la resta de publicacions de la col·lecció. sense dubtar ni un sol moment de la bona voluntat i el treball que l'amic Roquer porta fent en pro de la sardana des de fa molts i molts anys, creiem que caldria anar en compte amb la publicació de llibres com aquest, que per vocació, com dèiem abans, són documentals, però que acaben sent una successió en plan corta i pega de comentaris personals, molts d'ells redactats pels propis interessats i simplement recopilats. Així, el llibre comença amb els breus apunts biogràfics, concisos i molt correctes, de tres prohoms de la comunicació sardanista. Però a l'altra banda, més endavant, podem trobar una extensa i detallada biografia, amb autobombo inclòs, d'un peculiar personatge que col·labora amb la mateixa revista Som, o un convencional currículum vitae d'un jove periodista emprenedor. Irregular. Desigual. On és la coherència narrativa? I per no parlar de la selecció, perquè hi són els que hi són i no hi són els que no hi són. Nosaltres, per exemple, el Festa Festa i el que signa aquesta columna, només fa 25 anys que em dedico a la comunicació en el camp sardanista. Hem preguntat i hem rebut disculpes sinceres, però el fet és que al llibre del Mos no hi som. I direu, escriu tot això perquè està emprenyat per no sortir-hi. Doncs potser sí, però els que em coneixen saben que no és aquest el meu estil. El fet és que aquest article ja té una setmana i encara no sé per on reconsiderar-lo. Doncs és veritat, li dic de veritat, no he sabut per on retallar-lo aquest article. M'ha quedat una mica massa llarg aquesta columna, però...
Ara que tothom sap per on s'han de fer les retallades, vostè no sap per
on
retallar-ho.
No sé retallar-ho.
Per on retallar-ho.
I anar fent amics. Miri, el que dic al final de la columna, que dic que potser estan enfadats perquè no hi surten ells, doncs home, una mica sí, francament. Però jo estic més enfadat perquè hi hagi personatges que no han fet pràcticament res, que només és estar allà en el moment oportú, en el lloc oportú, i ser amic de qui s'ha de ser.
Això
és important.
Això que a futbol, a l'escola en dèiem xupapostes.
Exacte.
És difícil també, és tota una tècnica.
Doncs fer gent que es fa l'autobombo molt ben fet, que es publicita molt ben fet, i que ho fa tot molt ben fet, menys la feina, que no fa res, diguéssim, doncs que aquest senyor tingui el triple de pàgines que té el meu pare en el llibre, a mi m'ofèn. Quan el meu pare, o que té el senyor Mainar, o que té el senyor Miracle, o que tenen molts altres, o l'Antoni Anguela, per exemple, persones que han treballat com 200.000 vegades més que segons qui, i a més ho han fet sense pensar en ells, cosa que alguns només pensen en ells. Vull dir que a partir d'aquí jo em fa la feta que he sigut moderat, la columna, que és el que queda, aquest comentari nostre se n'anirà.
Dit ja està, això, i tot esperant la citació judicial que ens arribarà ara,
miri si fa
continuem.
Miri si fa anys que conec l'amic Roquer i que hem treballat junts i que l'aprecio malgrat doncs, aquesta història, aquest error, que també jo vaig trucar i se'm va disculpar pel fet que no sortíssim en el llibre, doncs que com que sé que viu a Besalú i que li agrada molt aquesta sardana, doncs li hem programat una sardana dedicada i tot. Miri què li dic, Camí de Besalú és una sardana del mestre Gapit Torrent que interpretarà la principal de la Bisbal i que va obtenir el primer accèssit en el concurs de la sardana de l'any 1981, que ja fa una temporadeta això, 30 anyets, fixi's, Jo me'n recordo encara,
Jo no.
I vostè no.
O sigui, jo ja hi era,
Hi era però no se'n recorda.
No me'n recordo.
Escoltem Camí de Besalú. Era la sardana Camí de Besalú, del mestre Agapit Torrent, una composició que va obtenir el primer accèssit en el concurs La Sardana de l'Any de l'edició del 1981. Avui l'hem sentit en versió de la cobla La Principal de la Bisbal. Molt bé, senyor Carbó, doncs ara després del primer tema musical, el primer bloc de notícies que ens parla doncs, de les novetats dels actes més importants del cap de setmana, tot i que jo voldria comentar una cosa d'entrada, que ara que escoltàvem una sardana que havia guanyat el primer accèssit l'any 1981, que hi ha novetats en aquesta 23a edició del concurs de la Sardana de l'Any, que s'ha convocat de nou, concretament doncs, el 24 i 25 de setembre, amb l'emissió de la primera eliminatòria ja a través de més de 30 emissores de ràdio col·laboradores. Cal dir que nosaltres no col·laborem directament perquè seria bastant complicat i a més a internet que hi ha la possibilitat de sentir les sardanes i de votar-les mitjançant la web de la federació. Els canvis més importants venen una mica per aquí. Hi ha una recomanació d'una banda que es fa en els compositors que aquelles sardanes que estiguin composades per algú i a més estiguin instrumentades per algú altre, que es presentin els dos compositors i que ho diguin, diguéssim, no? O sigui, no allò dir, jo he fet una sardana i jo sóc el que ho he fet, no, hi ha hagut alguna de les guanyadores dels últims anys que era el senyor, doncs, havia dit, mira, jo em sé aquesta melodia i llavors havia fet la sardana una altra. Bueno, doncs que no hi ha cap problema, però que ho diguin, en tot cas, demanen, fan aquest prec. D'altra banda, hi haurà canvis també amb la votació. Es podrà votar en un contestador durant tot el cap de setmana. Les emissores podran rebre les trucades però només amb les hores d'emissió, amb la qual només podran tenir vots personalitzats, o sigui, només d'una sola persona, i durant les hores d'emissió, és a dir, només ho podran fer-ho els programes que es facin en directe, perquè si no, no podrà ser. I d'altra banda, hi haurà el tercer sistema de votació, que és l'habitual de la web de la Federació Sardanista, no? I vaja, moltes altres coses interessants es poden consultar. La votació final no serà, doncs, hi haurà 10 finalistes, però no es votaran les dues que més t'agraden, sinó que donaràs 3 punts en una, 2 punts en una altra i un punt en una altra. I d'aquesta manera es triarà la sardana d'any i l'accèssit, i a part es donarà el premi de la crítica. Ja anirem comentant algunes d'aquestes coses, ja està en funcionament des d'aquest cap de setmana, 24 i 25 de setembre, la primera eliminatòria, ja podeu consultar-ho a la web de la Federació Sardanista de Catalunya a internet i ja podeu començar a votar, a veure qui guanya aquest any, senyor Carbó. Vostè té una cosa que vol comentar d'una trobada de saurins.
Sí. Jo vull
això
comentar...
no són del Sàhara, no.
No, de saurins, de saurins.
No de saharauis.
No, de saurins.
Saurins, què són saurins?
Els saurins són aquelles persones que per mitjà d'una vareta de fusta, diguéssim, de branca, o per unes varetes metàl·liques, o per un pèndol, o per algun altre mitjà, són capaces de detectar coses amagades, sigui aigua sota terra, sigui aigua o metalls, o sigui el que sigui. Normalment el que fan és cercar aigua. Doncs aquest passat diumenge, el diumenge 18, va haver-hi la trobada de saurins, la primera, de Catalunya, a Tarroja de Segarra, a la comarca de la Segarra. Va ser interessantíssim, una sala plena de gom a gom. Hi havia doncs, la participació de saurins d'aquest país, doncs, molts, la majoria, per no dir tots, gent de la pagesia i que s'ha dedicat doncs, durant la seva vida, ha tingut aquesta habilitat de cercar aigua. Ens van poder transmetre les seves experiències, ja dic, un auditori entregadíssim en aquest fet. La gent era molt curiosos perquè era un fet que no és un fet singular de trobar aquest tema dels saurins, i després vam poder experimentar amb els saurins el fet d'anar a cercar doncs, aigua en els camps al voltant de Tarroja de Segarra. Jo he de dir que jo vaig fer-ho i m'ho vaig passar molt bé i vaig descobrir fins i tot coses de mi mateix que no sabia que em passaven, no? I va ser molt curiós, divertit, singular, i espero que n'hi hagin moltes i moltes i moltes i moltes més trobades de saurins mentre puguem fer-les, no? En aquest cas va ser Tarroja de Segarra, com ja hem dit, i també va ser un dels moments de tornar a presentar el llibre Els bruixots de l'aigua, que és un treball de recerca que ja es va presentar farà un any o un any i mig. Era un treball del Centre de Promoció de Cultura Popular i que, doncs, amb la benentesa, doncs, es va fer això. Felicitats, Tarroja de Segarra, perquè van fer la seva feina i van presentar una cosa nova que mai s'havia fet, i això està molt i molt bé.
Miri, no, ens en congratulem. Jo li volia fer un comentari respecte al que ha dit de que hi ha coses que li passen i que vostè no se n'assabenta. Jo fa temps que li dic això, senyor Carbó, ja fa molt de temps que li dic, però no em fa cas. Escolti'm una cosa, que hi ha un parell de... hi ha un parell de notícies més. N'hi ha una que jo voldria deixar esment, perquè de totes les festes majors que hi ha arreu de Catalunya i la Mercè i Santa Tecla i tal, però sí que hi ha una notícia que val la pena que ens en fem una mica de ressò. A vostè li sona això de bicicleta, cullera, poma?
Sí, tant.
Aquest reportatge o aquest film, o digui-li com vulguis.
Que es va tornar a emetre el dimecres passat per la 2.
Doncs ara també això serà una sardana, senyor Carbó, perquè el Jaume Riu Ratera ha estat l'encarregat de fer aquesta sardana, que s'estrenarà precisament aquest diumenge al matí a la pla de la catedral dins del 61è concurs de colles de la Mercè. S'espera la presència també del Maragall, diguéssim, o sigui,
del
president Maragall. I vaja, doncs pensem que és una bona iniciativa perquè la ciutat de Terrassa l'estrenarà i aquesta sardana doncs s'emmarca dins d'aquest any, del 2011, que s'ha declarat l'any internacional de la investigació contra l'Alzheimer. I a més, doncs, tots els drets de la sardana i tots els beneficis que pugui aportar doncs, aniran cap a la Fundació doncs, contra l'Alzheimer que presideix el Pasqual Maragall. No? Per tant, doncs, molt interessant i per això ens hem volgut fer especial ressò d'això. Ara, en tot cas, miri, sap què? Jo aniria ara per la crònica castellera, perquè en Carles Esteve ja fa estona que deu voler dir la seva.
Ens està esperant allà darrere.
Allà darrere, ens han amagat. Doncs que ens digui què va passar, perquè em sembla que han passat coses importants i ell ho té tot apuntat. Crònica castellera amb en Carles Esteve.
Festa.
Crònica castellera amb Carles Esteve.
Els castellers de Vilafranca van tornar a descarregar la torre de 8 sense folre, la tercera de la història. Tercera consecutiva, menys d'un any, l'1 de novembre, el 31 d'agost i aquest 18 de setembre. A més, és el primer cop que la completen a domicili davant d'una colla rival directa, la Vella de Valls. Els verds van fer una actuació a mida, amb els dos bàsics de 9 i la torre de 8 neta. Van obrir amb el 3 de 9, el que volen posar-li el pilar 7 al mig, diumenge vinent a la Mercè. Van fer també un lleuger 4 de 9, una evidència clara que busquen el 4-9 sense folre. I a la tercera ronda van completar per primer cop a Tarragona la torre de 8 sense folre, aquest cop més treballada i que convida a reservar la seva execució per a dates molt específiques. Van concloure amb el pilar de 7. La Colla Vella va tornar a fer el 9 de 8, el quart del seu exclusiu historial. En aquesta ocasió el van coronar tan sols, el primer que els cau des de la seva invenció ara fa 10 anys. Van obrir places sense problemes amb el 3 de 9, després se'ls va complicar la diada amb el 4 de 9 carregat. A la tercera ronda van carregar el menor dels gamma extra, el 9 de 8 amb 3 enxanetes, i van cloure amb el pilar de 6 també carregat. Regús agradols per la Vella, que va fer molta llenya quan donava símptomes de més solidesa. La jove de Tarragona va provar el 5 de 9, el 7è intent del seu historial. Com a les ocasions anteriors, tampoc va poder ser. Van baixar-lo abans d'hora, deixant la porta oberta, això sí, a tornar-hi aquest mateix divendres. De sortida ja va mostrar-se insegurs amb el 3 de 9 que van tan sols coronar. Després van atacar amb masses dubtes el 5 de 9, van desmuntar dos peus i el tercer el van arriar, però sense prou convicció. Després van remuntar la diada amb el 4 de 9 i l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla. Els xiquets de Tarragona van revalidar la seva millor actuació històrica, aconseguida el passat 19 d'agost per Sant Magí. Van obrir amb el 5 de 8, el quart descarregat de l'any. Després van fer un intent desmuntat de 3 de 9 i a la segona temptativa van completar-lo bé. Aquest castell i el resultat incert del derbi local, amb una ronda per acabar de decidir-se, va provocar que la temperatura de la plaça pugés en excés i es van produir gesticulacions, crits i llançament d'ampolles buides de plàstic a la plaça. Un moment de tensió que sortosament no va anar més. Els matalassers van renunciar al 4 de 9 en folre que volien fer per primer cop. Aquest divendres podrien buscar-lo també en l'extensió del derbi local. De la resta de diades, destacar que els Minyons de Terrassa van fer el 3 de 9 a Esplugues del Llobregat aquest diumenge, convertint aquest municipi en plaça de 9. També van fer la Torre de 8, tot abans de començar a ploure. Els Castellers de Sants van fer el 4 de 8 i els locals gamma alta de 7. Els Cargolins, nom on que es donen a conèixer els Castellers d'Espluga, van renunciar a provar el seu primer 4 de 8 després de la caiguda patida a Montblanc amb la Torre de 7 carregada. A Salt, la trobada de les colles de l'Eix, els Marecs de Salt van descarregar un altre 4 de 8, castell que també van fer els de Lleida. Sagals d'Osona, van figar Malta de 7 i els Tirallongues de Manresa un Castí de 7. A Vall d'Oreig, els castellers de Sant Cugat van descarregar el segon 4 de 8 del seu historial, mentre els moixiganguers d'Igualada van intentar la Torre de 7 i els xics de Granollers van fer castells de 7. A Terrassa, els de la Vila de Gràcia van ferir la clàssica de 8 i els castellers locals gamma alta de 7. A Reus, el dissabte, els xiquets de Reus van fer també la clàssica de 8. Van descarregar així el seu primer 3 de 8 de l'any. També va fer la clàssica de 8 els castellers de Sabadell, mentre les joves de Valls es va haver de conformar amb el 4 de 8. Finalment, a Tiana, els capgrossos de Mataró van fer-hi el 4 de 8 i els de Badalona els dos castells bàsics de 7.
Moltes gràcies, Carles Esteve, per la teva crònica. Fins la setmana que ve. Carbó.
Digui'm.
Que el Santi no ve.
Com sempre.
No ve mai.
Mai, és a dir, quan sempre el busques no hi és i quan ha de venir mai ve.
De tots els col·laboradors que ha tingut aquest programa en 23 anys, sembla que no hi ha hagut mai cap que estigui Santi.
Hem tingut sort.
Hem tingut sort. Però el Santi no ve també és una rumba de l'August Garcia, que interpreta el grup que també es diu així, el Santi no ve, i que ens agrada molt i que per això l'hem programat avui també aquí al Festa Festa.
El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. I amb la gralla, la guitarra, alguna cosa jo us cantaré. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. Ballarem una rumbeta, vine xiqueta, i arrambat bé. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. I amb la gralla, la guitarra, alguna cosa jo us cantaré. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. Ballarem una rumbeta, vine xiqueta. Ja se senten a la plaça els sons alegres del toc de gralles. Et conviden a la dansa, és festa grossa, festa major. I camino ben de pressa, no puc frenar el neguit que espera. El meu cor que s'accelera perquè sap que ell amb mi ballarà. Bolangera i un pas doble, sardana curta i alguna jota. Un xotis i una mazurca i aquell balset que ens agrada tant. Ballarem també una polca, un xa-xa-xa i un ball pla xiqueta. Ballarem una rumbeta ben agafats al mig del carrer. Ballarem una rumbeta, mira que toca el Santi no ve. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. I amb la gralla, la guitarra, alguna cosa jo cantaré. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. Ballarem una rumbeta, vine xiqueta i ara va bé. Quan la prenc per la cintura el món dona voltes al seu darrere. Si ella em porta jo que em deixo i sóc feliç d'estar al seu costat. Una dansa rere l'altra ballem plegats fins la matinada. Sols hi ha la seva mirada que diu que a mi sempre ballarà. Bolangera i un pas d'home, sardana curta i alguna jota. Un xavis i una mazurca i aquell balset que ens agrada tant. Ballarem també una polca, un xa-xa-xa i un ball pla xiqueta. Ballarem una rumbeta, mira que toca el Santi no ve. Ballarem una rumbeta, mira que toca el Santi no ve. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. I amb la gralla, la guitarra, alguna cosa jo cantaré. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. Ballarem una rumbeta, vine xiqueta i arrambat bé. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. Amb la gralla, la guitarra, alguna cosa jo cantaré. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. Ballarem una rumbeta, vine xiqueta i arrambat bé. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. I amb la gralla, la guitarra, alguna cosa no cantaré. El Santi no ve, ai nen, el Santi no ve. Ballarem una rumbeta, vine xiqueta i arrambat bé.
El Santi Nové, aquest és el nom d'aquesta rombeta de l'August Garcia i també del grup que la interpreta, en un enregistrament fet en directe a la Torre d'Oristà el juliol del 2004 dins de la programació del Festival Solc i recollit posteriorment en el compact disc commemoratiu del Traditionarius 2005. Ara seguim endavant amb el programa perquè tenim moltes notícies escollides. I ara, doncs, com dèiem, les notícies escollides. En tenim un parell o tres, ja veurem, un parell com a mínim, un parell com a mínim. Bé, la primera notícia, senyor Carbó, sí, és que vostè ha estat nomenat membre del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya. Això és veritat?
Això és veritat, però no és que jo hagi estat nomenat, sinó jo i una
sí,
llista
però
més llarga.
Sí, però vostè també,
sí, jo
no?
Sí, però vull dir que jo diria que la notícia, el titular no és aquest. El titular
home,
és
home, no, no,
que hi ha un
no,
nou perdoni, consell.
Perdoni, pel Festa Festa el titular és aquest.
Ah, no,
li
això
fan una entrevista al diari i després va i el nomenen conseller de no sé què. Conseller?
No, això va ser abans.
Ah, el conseller va ser abans, no?
Sí, això va ser abans, per això va ser publicat al DOC el mes de juliol.
Miri, s'ha fet això, s'ha fet un consell de cultura.
S'ha renovat
i en aquest cas hi han intervingut i hi entra molta gent. Jo el que diria és que, vaja, aquí diu components, el president del Consell és el director del centre de promoció, no?, d'entrada, i formen part també del Consell el subdirector general de gestió i els caps de servei de patrimoni etnològic i de promoció i de dinamització del mateix centre.
Sí.
A part d'això, les persones que s'han nomenat són el Martí Ferrer Bosch, l'Enric Sánchez i Moral, la Maria Carme Jiménez Fernández, l'Antoni Carné i Perramon, en Josep Rafecas i Gené, el Salvador Casals i Romagosa, l'Antoni Ortiz i Sancho, en Josep Maria Cortés i Artigues, la Madeu Carbó i Martorell, que és aquest senyor que tenim aquí,
per servir-lo,
la Ruth Martínez i Ribot, bona amiga i bona companya també en les tasques d'informació, el Joan Serra i Vilamanjana, també una persona, vaja, a mi em fa gràcia perquè em conec bastant, sap què vull dir, que això és interessant, el Pep Enric Martí, el Jaume Iats, en Josep Manyà i Uller i el Bienve Moya. Tots plegats, tota aquesta gent que hem dit, i a més el Francesc Desís López Sala, que és el secretari del Consell, formen part d'aquest Consell. Què farà aquest Consell, senyor Carbó?
Bé, encara no hem començat a...
Han de tenir una primera reunió encara,
encara no hem començat a caminar i, per tant... Vull dir...
No cal que perdem el temps. Quan tingui la reunió, suposo que ens ho explicarà, no?, el que faran.
Bé, sí.
Perquè es podrà explicar, no?
No, de fet, el Consell té una funció molt clara, que és marcar línies.
Molt bé. Marcar línies, d'aquí no passi, que la cosa va per aquí. No, ja ens ho explicarà, evidentment. Miri, això, els oients del Festa Festa tindran una persona que estarà allà a la cosa, diguéssim, no?, al dia. Senyor Carbó, vostè té una altra notícia que vol esmentar, tal vegada, em sembla, que va d'Espardenyes, poder?
Sí, doncs miri que l'Espardenyeria Jaume Soler d'Arenys de Munt ha creat l'Espardenya del Barça.
No, ara Espardenya d'aquelles de vetes i fils, eh?
Sí, de vetes i fils, no.
No, de vetes.
De vetes, directament. I cànem, eh?
I cànem.
Vetes i fils, no.
No.
I bé, a veure, ara teníem, ja teníem dins, te'n recorda que jo vaig fer un expedient sobre que anomenava les coses que hi havia del Barça, per exemple?
Doncs,
ara teníem, que jo controli, la colònia del Barça.
Sí.
Els calçotets del Barça, sí, que no poden fallar mai. La tovallola del Barça.
I tant.
Llençols, atenció, joc parament complet.
Sí,
del,
sí,
Barça.
Sí, del Barça, sí, els plats, els gocs,
la coberteria, teníem tot
la bossa de viatge, la maleta,
el rellotge
del Barça, les ulleres del Barça, tal vegada també.
Exacte, ho teníem tot,
tot.
Però ens faltava
les espardenyes.
Ara sí, ho tenim tot.
I això se n'adona vostè que això és culpa del Cesc, perquè és d'Arenys. Això té a veure amb el Cesc.
Aquest xicot
ha vingut aquí, diu, jo que tants anys allà a Anglaterra amb l'Arsenal, jo vull portar espardenyes i vull que me les facin a Arenys. Pam,
vostè,
ja està.
Vostè no es pensi que això és qualsevol cosa, no? Perquè n'hi ha quatre models.
Imagina't.
Hi ha quatre models diferents. Hi ha l'espardenya tradicional de pagès, l'espardenya més per ballar, a la qual només falta afegir-hi les vetes per lligar-se-la.
Escolta, senyor Carbó.
Etcètera. Ho tenim tot.
Tot, ho tenim tot. I també tenim aquí les seccions que ja arriben aquí al Festa Festa i que ens estan esperant. I ara hem de recuperar alguns dels nostres col·laboradors que han estat de vacances. Què diu?
És que sap quants productes hi ha en total amb llicència del Barça?
No, no.
5.000 productes.
No. Ja
és que acabo de veure aquí teclejant.
Ja
5.000 productes.
Ja m'ho crec. I sé que hi ha molta d'aquesta gent que simplement tenen la llicència perquè no guanyen ni un duro.
Sí.
Ja li dic jo, l'altre dia ho comentàvem això. Molta gent que treballa amb el Barça, perquè treballar pel Barça li dona un nom i li dona una categoria que després ho aprofiten amb altres clients, però el Barça no els hi cobra.
Jo penso que hauríem d'obrir una línia de llicències del Festa Festa.
Festa Festa Barça?
No. Una línia, nosaltres, que fàgim la colònia del Festa Festa.
Sí.
La coberteria del Festa Festa.
Els calçoters del Festa Festa.
Exacte.
També. Senyor Carbó, que anem tard.
Va, vinga.
Les seccions. Segon programa de la nova temporada i segon col·laborador que recuperem. Avui retrobem en el nostre benvolgut amic Josep Maria Francino. Xino, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia, ben trobat.
Com han anat les vacances? Bé, no?
Bé, una cosa així modesta, però reeixida.
Reeixida. Doncs vinga, avui tenim ja un tema d'en Xino. Ja tornem a començar aquesta secció, que la tindrem cada 3 setmanes aquí en el Festa Festa, i ella ens anirà portant totes aquelles coses que troba al mig del riu, com si diguéssim, no? Podríem dir que estan allà mullant-se els peus.
Sí, mira, i avui portem un espai que és quasi nou.
Com que nou?
Oh, aquesta és l'incògnita, això ho sabrem dins d'uns instants.
Doncs anem amb un altre dels temes d'en Xino, amb en Josep Maria Francino, aquí, al Festa Festa.
Festa Festa.
Els temes d'en Xino, amb Josep Maria Francino.
Doncs sí, avui tornem al món del cinema, a la part del so, esclar, és a dir, a la banda sonora musical, més concretament. I ho fem amb el so de la cobla, perquè la Cobla Marinada, amb el seu director Esteve Molero, van estar treballant per fer un homenatge al compositor italià Nino Rota, famós per les bandes sonores, sobretot les que va escriure per a directors de cinema com a Federico Fellini, Luchino Visconti o el propi Francis Ford Coppola. I el resultat de tot això va ser una selecció de clàssics d'aquest compositor portades al so més característic de la música més popular del nostre país. La cobla és la que dona aquest so. I avui escoltarem, atenció a l'espai quasi nou, escoltarem la banda de Fellini 8 i mig, per una mica. I no hem de dubtar que és una de les músiques més celebrades de Nino Rota, amb la Cobla Marinada dirigida per Esteve Molero, 8 i mig. Fellini 8 i mig, el so de cobla per la música de Nino Rota amb la Cobla Marinada dirigida per Esteve Molero.
I després dels temes d'en Xino és el moment d'una altra secció que, com sap vostè, senyor, ho entès, això del funcionament, com va? És a dir, cada tres setmanes tindrem o temes del Xino o Rurom Folk o clàssics de cobla. I ara, en aquesta altra franja que anem a fer ara mateix, tindrem o contes i mentides, o tindrem secrets de l'enològic, o tindrem a la Berta Miró, que ens presentarà històries de gegants.
Ah, exacte, no, això està claríssim.
Ho entès, no?
Aquí la... està claríssim que els únics que treballaran setmana sí, setmana no, qui són?
El senyor Guirà i vostè. I qui, l'únic que treballarà cada setmana?
Vostè.
Un servidor de vostè. Doncs vinga, va, som-hi que tenim ara un conte i una mentida, o un conte o una mentida, o en definitiva una secció...
O les dues
coses. L'Albert, exacte, de l'Albert Estengre, que ens porta avui la història de la càrrega de l'ASA.
Fes de festa.
Contes i mentides amb Albert Estengre.
Ara us explicaré una història en la que hi surten dos personatges, un d'intel·ligent i un d'estúpid. I com que la veritat és que jo de mentides no us en vull dir cap, no us diré qui és qui. Vosaltres escolteu la història i a veure si l'endevineu. Diuen i expliquen que per un camí hi passejava un ase. Bé, n'eren dos. A l'ase del davant hi anava un home que era l'amo de totes dues bèsties. I a l'ase del darrere hi anaven dos sacs, un a cada banda d'aquella bèstia. Pobra bèstia. Cada sac traginava molts quilos. En un sac hi anava blat de moro. Molt. Tot el que hi cabia. I a l'altre costat hi anava sorra. Molta. Molta. Tota la que hi cabia. Doncs bé, vet aquí que diuen i expliquen que aquell home amb dos ases, caminant per aquell camí, va veure allà lluny a un altre que anava a peu. Ei, bon home, on teneu? Resulta que anaven allà mateix. Podríem fer el camí plegats. Pugeu al damunt del meu ase, que us acompanyaré. Escolti, va dir aquell que anava a peu. Què porta l'ase del darrere? Aquells dos sacs semblen molt plens i molt feixucs. Sí, prou que ho són. Amb un hi porto blat de moro i a l'altre hi porto sorra. Coi, el blat de moro prou que el vendreu al mercat, però la sorra, voleu dir que us la compraran? Diu, no, no és pas per vendre el sac de sorra. I doncs per què l'heu carregat en l'ase? Diu, és que si només li carregava el blat de moro, anava de gairell i d'aquesta manera equilibra el pes amb el sac de sorra a la dreta i el de blat de moro a l'esquerra. Ah, aquell home que anava a peu es va mirar en l'altre, pensant que no hi tocava, i li va dir, però a veure, escolteu-me, no seria molt millor que el vostre ase carregués només el pes del sac de blat de moro? Sí, però aleshores aniria de gairell, perquè dur-lo tot a un costat no és gens còmode per la bèstia. No, no, però jo li vull dir, va dir aquell que caminava, jo li vull dir que seria molt millor repartir el pes de tot el blat de moro en dos sacs. I aleshores, mireu, d'aquesta manera, la bèstia duria la meitat de pes repartit una mica a cada banda. Ah, caram! L'amo dels ases es va mirar en aquell home pensant, coi, té raó. I així li ho va dir, teniu tota la raó, i tant que sí. Vos sou molt intel·ligent. Diu, oh, home, no tant, però és que és de calaix, de calaix. Bé, vaja, que vull dir que sí, que és veritat, que aniria molt més bé aquella bèstia. I tant que en sou d'intel·ligent. Ves que no hi havia pensat. Vos, li va dir l'amo dels ases, vos, que sou tan intel·ligent, heu de ser una persona molt rica. Ca, que n'he de ser de ric jo. I ara? Sí, sí, que n'heu de ser. No, no, que no veieu que sóc pobre. Bé, però vos amagueu alguna cosa. No, mireu, mireu la roba que porto. És ben pobra. Jo no en sóc de ric. Bé, doncs vos teniu moltes terres i vos us n'amagueu. Que no en tinc ni un pam de terra. Doncs deveu ser un comerciant que va d'incògnit, mal vestit, perquè la gent li faci bon tracte. Que no en sóc de comerciant. Ai, doncs deveu tenir molts ramats i sou un pastor i per això aneu mal vestit, però vos heu de ser algú important. Que no en sóc d'important jo. Tant va insistir aquell, dient que d'importància no en tenia cap, que l'altre, al capdavall, s'ho va creure. I es va notar que s'ho creia. Aquell, L'amo dels ases es va mirar en l'altre, en aquell que havia recollit pel camí, i veient que era veritat allò que deia que no tenia res, es va enfadar i li va dir: «Doncs ara mateix baixeu del meu ase i continueu el camí i no us acosteu a mi i aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més. I emporteu-vos-en d'una vegada la vostra gran intel·ligència, que al costat de la meva estupidesa no és res». I així va ser com es varen separar els dos homes, l'un cap una banda i l'altre cap a l'altra. Vaja, l'intel·ligent per un costat i l'estúpid per l'altre de costat. Però el que passa és que jo no sé quin era el costat de l'un ni de l'altre. Bé, sigui com sigui, conte contat, conte acabat.
Fes ta festa.
I a la recta final del programa, tot agraint a l'Albert Estengre aquest conte que ens ha tornat a portar avui aquí al Festa Festa, anem a recuperar un altre col·laborador que teníem de vacances. Abans hem tingut en Joan Maria Francino i ara ens toca recuperar a un dels que ens estimem especialment, ni més ni menys que els altres, sinó d'una manera diferent, com diria aquell. Senyor Llorenç Aguilar, bon dia i bona hora.
Hola, escolta, que et portaré una caixa de pomes, que m'estàs fent quedar molt bé.
Home, ja m'agraden les pomes, ja està bé. Ja. Els nanos no mengen molta fruita, però ja les aprofitarem. Senyor Aguilar, com està?
Bé, escolta, que heu fet uns fitxatges molt bons aquest estiu,
Home, hem explicat contes i mentides, no? I després això dels secrets de l'etnològic té molta gràcia, que sí?
Oh, boníssim, escolta, tu tinc ganes de vindre un dia aquí a d'excursió a Barcelona i anar al museu aquest a veure si hi ha totes aquestes pedretes i aquestes coses, no, molt bé. I el pandero, allò del pandero em va fer molta gràcia també, sí. Que m'hi apunto, va, que un dia vindré d'excursió a Barcelona.
Doncs vinga, l'esperem amb atents. Senyor Aguilar, com han anat les vacances, bé?
Bé, molt bé, amb la Montserrat, contents. I vosaltres, com us ha anat?
Molt bé, també, ja ho veu, aquí tornant a la feina. Bé, jo n'he fet poquetes, però la tecnologia m'ha permès poder fer el programa des de diferents llocs de... No del món, perquè quedaria massa gros, sinó per aquí a la voreta, però vaja, de vacances una miqueta. Vostè a París, bé, no suposo?
Oh, sí, escolta, molt bon temps, que això és molt important, i molt bonic aquest poble, molt bonic.
Molt bé, senyor Aguilar. Doncs avui de què ens vol parlar en aquesta primera secció d'aquesta nova temporada?
Oh, doncs mira, ja que encara estic una mica així tornant de viatges, avui us parlaré d'un dolç present.
Doncs vinga, endavant, els minuts de l'Aguilar, aquí al Festa Festa per cloure gairebé aquest programa d'avui. Endavant, senyor Aguilar.
Festa Festa.
Els minuts de l'Aguilar.
Bona hora a tothom. Diguem que al setembre retornem a la normalitat. A l'estiu, tota cuca viu i som capaços d'empenyonar-nos per poder arribar fins allà on nostre senyor va perdre l'espardenya. De veritat, viatgem molt, però només hi anem a passar l'estona, perquè després volem tornar a casa, sí, molt bonica, la gran muralla xinesa, o les obagues, d'allà, de Savallà del Comtat, preciós. Però, vagis on vagis, com al llit propi, al vàter o al sofà de la llar, no n'hi ha altres. El Fortuny Llobera és un matrimoni, una parella de la meva generació que, quan arriben aquestes dades del calendari, jo ja tremolo. Ei, que són bona gent, Si tens algun problema t'ajudaran, es desviuran, faran el que faci falta a qualsevol hora, a qualsevol lloc. Pots comptar amb ells. Només que quan tornen de les vacances, sincerament, em voldria fondre. Tenen el costum de convidar-nos amb la Montserrat a passar una tarda de diumenge de tardor. Ep, nosaltres també els tornem la cortesia, a la primavera. Només que el Fortuny, quan més va, més plomes tornen. Amb l'excusa del viatget que es munten, s'enrotlla com una persiana. I ui, no negaré que en més d'una ocasió he envisat les seves excursions, però ves, cada cop se'm fa més pesat haver d'aguantar-lo escoltant els comentaris que deixen anar durant els passis de diapositives on la Llobera apareix fotografiada de mil maneres. Conto que el dia que se'n vagin a l'altre barri, els fabricants deixaran de vendre diapositives. Deuen ser els darrers que les fan anar. Qui ho veu i qui ho ha vist, això de les diapositives? Sala a les fosques, assegut al voltant del projector, observant les filmines, el llençol enganxat a la paret. Habitual és complementar la vetllada assaborint dolços típics dels llocs. Panetones de Milà, tarta Sacher de Viena, delícies de Turquia i, com que enguany han anat a Galícia, segur que ens serviran tarta de Santiago. Fins aquí, res a dir. Molt bons sempre els pastissets dels Fortuny Llobera, només que se la saben llarga. Una vegada els vaig enxampar d'amagat comprant ensaïmada al súper, que a l'hora de berenar ens van dir que l'havia encarregat al vaixell de retorn a Mallorca. Sí, segur. Com ara, que ens diran que han carregat expressament a l'avió la tarta de Santiago. Au, una abraçada ben forta i fins a la propera.
I fins aquí, el Festa Festa. Jo a vegades, senyor Carbó, em pregunto si el senyor Aguilar és conscient de que, per exemple, en el cas d'avui, difícilment tornarà a berenar a casa dels Fortuny Llobera.
Bàsicament, ni a berenar ni a saludar-se, perquè, clar...
Perquè si han sentit el programa Festa Festa, cosa que és probable...
Ell els hi va dir, senyors Fortuny, allò que fa ell, senyors Fortuny, que surto en un programa de la ràdio.
Exacte.
Ja ho veurà. Ja ho veurà.
Nosaltres no ho editem amb diapositives, però vaja, vull dir que també ens ho podem plantejar en un moment donat. Molt bé, senyor Carbó, doncs ens acomiadem, que ja s'ha acabat avui el Festa Festa, aquest Festa Festa de la darrera setmana de setembre del 2011, que està possible gràcies al Ramon Vinyals, al Josep Maria Francino, al Toni Serés, al senyor Llorenç Aguilar, a en Carles Esteve, l'Albert Estengra, la Madeu Carbó i a qui us parla, Jesús Ventura, tots plegats, o alguns d'aquests, o uns quants, o els que els hi toqui, com si diguessin, tornarem a ser aquí la propera setmana amb una nova edició del Festa Festa, que serà ja la número 76 de l'època internàutica. Des d'aquí, des de l'Espai Montserrat Camps de Sabadell, i per Ràdio Bellpuig, pel Canal 20 Ràdio Lèrdola, i per la nostra web www.festafesta.net, ens acomiadem i ho fem amb música. Evidentment que aquest cap de setmana que pengem el programa... Barcelona és una festa.
I tant.
Perquè, i molts altres llocs de Catalunya, però Barcelona és una festa, les festes de la Mercè. I això ho va convertir en Sardanova, el Sant Irisa i el Francesc Gené, amb una Sardanova que es diu precisament així, Barcelona és una festa. El Sant Irisa i els Lacatans i la Copa dels Montgrins clouen el programa d'avui, doncs, del Festa Festa. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Au, a passar-ho bé.
ciutat. En Jaume i Violant, anem a Blanca, l'Elisenda, Mustafà, el Sarraí. Són els gegants del Pi, rampejant algun i avall, quan el ball de gegants pel terrat i pel camí. Sun.